Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els sabadellencs no podran sortir de la ciutat des d'aquesta nit fins dilluns a les 6 de la matinada. És una de les mesures que el govern català ha anunciat per frenar els contagis de coronavirus. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El vicepresident en funcions de president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura que ara és el moment d'aturar l'activitat social.
Però és el moment de quedar-se a casa, d'aquesta aturada social. Una aturada social que ha d'actuar com a dic de contenció davant l'epidèmia de la Covid-19 i que activem en paral·lel a la mobilització de 300 milions d'euros per donar resposta a les conseqüències socials i econòmiques que aquestes mesures comporten. I és el moment d'un doble compromís col·lectiu. Un compromís de la ciutadania, aturant la seva activitat social, fent aquesta aturada social.
A banda de les limitacions de mobilitat, també es cancel·len les activitats esportives i culturals, tanquen els centres comercials i els gimnasos i tampoc no estaran permeses les extraescolars.
El futur passeig de la plaça Major tindrà zones verdes on l'aigua i la llum seran les protagonistes.
El govern de Marta Ferrés ha presentat avui el seu projecte per aquest emblemàtic espai del centre de la ciutat. El seu tret destacat és la presència de 65 arbres i 12 brolladors i una cortina d'aigua que abocaran l'antic passeig. La transformació d'aquest espai començaria el 2022 i estaria enllestida aquell mateix any.
En esports, el Sabadell s'enfronta al Leganés aquesta nit a 2:15.
És la primera jornada entre setmana que disputen els homes d'Antonio Hidalgo. El tècnic podria repetir l'11 de Saragossa després de deixar la porteria a 0 per primer cop, amb Pierre Cornut i Xavi Boniquet com a úniques baixes.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, temperatures que han augmentat respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Predominarà el Salseré o poc ennuvolat en general, amb alguns núvols d'evolució a punts del Pirineu Oriental. També creuaran alguns núvols alts i prims. A la nit és possible que també es formin alguns núvols baixos a la Costa Brava, tot plegat sense probabilitat de precipitació. L'ambient serà suau i agradable, amb valors que voltaran entre 18 i 23 graus. Els més elevats s'enregistraran al litoral i, sobretot, al Ter Sud. Pel que fa demà, de matinada hi haurà algunes boirines a punts de l'interior i estrats baixos, que amb la primera llum del dia es desfaran ràpidament i predominarà l'ambient assolellat en general. La temperatura pujarà en conjunt i, de nou, l'ambient serà suau i agradable. El vent bufarà de component sud fluix amb cots moderats al litoral i al prelitoral i serà fluix i direcció variable a la resta de l'interior. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació complicada a aquesta hora a la C58, on hi ha 2 quilòmetres de retencions a Terrassa per anar cap a Manresa i 5,5 quilòmetres a Montcada per anar cap a Barcelona. A la B30, 1,5 quilòmetre de retencions a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud i a Cerdanyola 2 quilòmetres més per enllaçar també amb l'autopista del Vallès, en aquest cas en sentit nord. A la P7, 3 quilòmetres de cues a Barberà en sentit sud i a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Sabadell estarà tancat tant d'entrada com de sortida des d'aquesta nit fins dilluns a la matinada, excepte per anar a treballar a l'escola o en casos d'urgència. Aquest confinament perimetral, que estarà en marxa almenys 15 dies, afecta tots els municipis catalans, així com el conjunt de la comunitat, que estarà tancada mentre s'allargui la mesura. Aquesta és una de les restriccions anunciades aquest migdia pel govern català amb l'objectiu de reduir la mobilitat i així prevenir contagis de coronavirus en un moment en què les xifres no paren d'anar a l'alça.
La mesura actua com a alternativa al confinament del cap de setmana, una que s'havia posat sobre la taula just després de la implantació del toc de queda, no emparada per l'estat d'alarma actual. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, assegura que cal actuar per frenar els contagis.
Ens trobem en un moment complex, en un moment amb unes dades epidemiològiques que ens fan i que requereixen que prenguem totes aquelles mesures necessàries per lluitar, per aturar aquesta propagació, per aturar aquest ritme de contagis en el que estem instal·lats i, per tant, cal prendre aquestes mesures que ens permetin lliurar aquesta batalla contra la Covid-19.
A banda de les limitacions de mobilitat, l'executiu català també ha anunciat d'altres, com la suspensió de totes les activitats culturals, el tancament dels centres esportius i el dels comerços de més de 800 metres quadrats, sempre que no siguin d'alimentació o serveis essencials. S'aturen també les activitats extraescolars i a les aules només es mantindran les classes presencials a primària. La secundària es podrà optar per un model híbrid i les universitats per classes virtuals. Totes aquestes mesures se sumen a les ja vigents, com el toc de queda nocturn o el tancament de bars i restaurants. En aquest sentit, el vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, assegura que s'acompanyarà les restriccions amb ajudes, de les quals es destinarà una partida de 300 milions d'euros.
Tota Europa està immersa en una pandèmia global sense precedents en el món contemporani. I no ens podem permetre els errors de crisis anteriors. És l'hora de posar les persones al centre. I davant de sacrificis molt durs, estarem al costat de la gent. Protegim la vida. Hi som i hi serem. I posarem els recursos que calguin, com avui estem fent, amb aquesta mobilització d'aquests 300 milions d'euros i com farem sempre, partint sempre de la prioritat ineludible de donar suport a les persones.
Davant d'aquestes mesures, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, demana al govern català i l'espanyol que ho posin tot de la seva part per ajudar els més afectats per les restriccions.
En aquest mateix sentit, la Junta de Portaveus ha aprovat una moció que reclamarà ajudes al govern de la Generalitat a fons perdut pels sectors de la restauració i el comerç municipal. El text ha estat aprovat per majoria amb els vots de favor del PSC, Esquerra Republicana, Ciutadans, Junts per Sabadell i Podem, i l'abstenció de la Crida.
D'altra banda, Ferrés fa una crida a la responsabilitat de la ciutadania i ha anunciat que es vetllarà pel compliment de les restriccions.
Segur que muntarem un dispositiu conjunt, però aquí també demanar l'ajuda dels Mossos d'Esquadra, és a dir, nosaltres estem controlant molt la part de dintre, però és obvi que amb la policia que tenim doncs també necessitem, en aquest cas des dels Mossos d'Esquadra, que a més a més són, com sabeu, un recurs de la Generalitat de Catalunya, doncs que també es posin al màxim de disposició de les ciutats per controlar també aquestes parts de perímetre. Però també ho deia, part de la policia, jo crec que tots sabem el que hem de fer, per tant no cal que la policia ens digui no surtin de Sabadell, sinó és per un motiu òbviament justificat.
Així mateix assenyala que reprogramaran els actes culturals suspesos. I tot plegat mentre continua creixent el nombre de pacients ingressats a l'Hospital de Sabadell per coronavirus. Avui hi ha 127 persones hospitalitzades, 12 més que ahir. Del total, 101 es troben a planta i 26 a les àrees de crítics i semicrítics, una persona més que dimecres. Durant el dia d'ahir, el Taulí va diagnosticar 16 nous positius i cap defunció. Aquest augment de les hospitalitzacions per sobre del centenar està provocant que la Corporació Sanitària comenci a modificar alguns dels seus serveis, tot i que encara no s'ha tancat cap. Estem parlant dels pacients de curta estada quirúrgica i de les urgències pediàtriques.
En el primer cas, els ha traslladat a la segona planta del frontal Gran Via, que, tot i no estar acabada, els dona totes les comoditats i garanties sanitàries. Pel que fa a la segona mesura, s'informa a les famílies que vulguin anar a les urgències de pediatria que ho facin per la porta principal del Taulí i no per la de les urgències, com era habitual. L'objectiu és evitar que els menors es creuin en possibles casos de Covid-19. Precisament, avui la directora de pediatria del Taulí, Pepi Rivera, ha passat pel programa El Cafè de la Ràdio, on ha defensat que hi ha molt pocs casos amb coronavirus greus en infants.
Es un volumen mínimo, digamos, que no es que no sea importante, es que es mínimo. Realmente el paciente pediátrico lo que estamos teniendo son pacientes con otras sintomatologías que coincidentemente son COVID positivo, porque tienen un entorno familiar o un entorno epidemiológico COVID positivo.
Per això opina que cal mantenir les escoles obertes, perquè els nens no s'aturen als hospitals ni en són transmissors. En canvi, considera que cal posar tots els esforços per expulsar el virus dels adults i els adults joves, els primers perquè presenten quadres més greus i els segons perquè contagien molt.
El risc de rebrot a Catalunya baixa per segon dia consecutiu i se situa al 838.
Baixa el risc de rebrot i la velocitat de contagi a tot Catalunya. En actualització de dades, Salut ha notificat 5.600 nous casos confirmats per prova PCR i 182 ingressos hospitalaris i, a més, 78 noves morts.
Un estudi científic assegura que una mutació de la Covid-19 originada a Catalunya i l'Aragó s'ha escampat per Europa.
La mutació, anomenada 20A-EU1, 1 es va propagar entre els temporers inicialment i després a la resta de l'estat abans d'arribar al Regne Unit, Suïssa o Irlanda. Ara s'estudia si aquesta nova variant és més mortífera que l'original.
Madrid només confinarà la població els dos caps de setmana del pont.
La presidenta de la comunitat autònoma, Isabel Díaz Ayuso, ha avançat que aquest cap de setmana de Tots Sants i el del 9 de novembre, que se celebra a l'Almudena, s'aplicarà un confinament perimetral. No obstant, els altres caps de setmana no es prendrà cap mesura perquè el govern comunitari s'hi segueix negant.
Tot plegat el mateix dia que el Congrés ha aprovat la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 9 de maig. El govern espanyol de coalició ha aconseguit sortir-se amb la seva amb els vots d'Esquerra, el PNB, PDeCAT, Ciutadans, Compromís i Més País. El PP s'ha abstingut, així com la CUP, Bildu i Junts per Catalunya. Ara l'estat d'alarma s'allargarà 6 mesos, però hi ha el compromís de revisar-lo 2 mesos abans que expiri el termini. I no deixem de parlar de salut perquè el Taulí ha tractat 800 ictus durant l'any 2019, 600 isquèmies, quan es taponen les artèries del cervell, i 200 d'hemorràgics, quan aquestes artèries es trenquen. Són dades que s'han donat a conèixer avui al Dia Mundial de l'Ictus, que se celebra per sensibilitzar la població en la prevenció i el tractament d'aquesta malaltia.
El lema de la jornada és: un de cada quatre de nosaltres patirà un ictus, no siguis l'1. Això significa que aquesta patologia pot afectar el 25% de la població. De fet, ho fa a 15 milions de persones arreu del món. David Cànovas, neuròleg de l'Hospital de Sabadell, corrobora al programa El Cafè que l'ictus és una malaltia freqüent. La dieta sana i l'exercici físic ajuden a la prevenció. El tabac i la hipertensió li van en contra. Cànovas enumera els 4 símptomes de l'ictus.
Els 4 símptomes més clàssics són la falta de força d'una part del cos, de la dreta o l'esquerra, sobretot quan és la cara al braç o el braç i la cama, o quan la boca es torça, no? La típica desviament de la tomesura bucal. Tot això ens ha de pensar que és un ictus, igual que també la falta de tacte, de sensibilitat d'una part del cos. Habitualment sempre és pues, això, braç i cama, o cara i braç. Després també problemes visuals, quedar-se sense visió d'un ull o d'una part del camp visual d'una forma clara. I per últim el tema del llenguatge, com he dit abans, de dificultat per l'expressió, que no surtin les paraules.
Amb la Covid-19 els pacients van menys a urgències, però es dona la circumstància que el coronavirus afecta les artèries. La mortalitat durant el primer mes voreja el 20% i la relació amb l'edat és lineal. A més, l'edat, més mortalitat. La tercera edat, l'arteriosclosi, el pot facilitar, però en edats més joves les causes poden anar des de les cardiopaties congènites o patologies per drogues o autoimmunes.
Notícies Vespre.
Més arbres, més aigua i més llum. Aquests són els 3 elements que el govern de coalició vol destacar del seu projecte del passeig de la plaça Major que han presentat aquest matí. El pressupost de la transformació és d'1 milió d'euros i es comprometen a començar i acabar les obres el 2022. La idea del projecte és abocar l'antic passeig i generar 2 espais. A la part de dalt, que hi hagi presència de l'aigua, i a la part de baix, que sigui un passeig pròpiament dit, amb arbres i espais d'estada.
Són les grans idees del projecte del nou govern i probablement el definitiu per un espai que fa 2 dècades que està encadenant projectes provisionals. A grans trets, l'espai central de la ciutat es dividirà en 2 zones. Al nord, a partir del carrer de la Rosa, s'hi plantaran arbres de fulla caduca que aniran canviant de color a mesura que avanci l'any. També s'instal·laran 1 dotzena de brolladors d'aigua, com els de la plaça de Sant Roc, i una espectacular cortina d'aigua única a Europa que tindrà llum i on es podran projectar missatges i fotografies. L'ha descrit l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
En la part del nord, davant del Figuerola, perquè ens entenguem, en la part de la corba, una cortina de llum i aigua, és aquest element nou que us deia que posarem, on es podran projectar imatges i missatges, per tant, on potenciem aquest element de tecnologia. I serà un element molt diferenciador perquè passarem doncs, de la font que teníem antigament, i per tant serà per entendre'ns al mateix lloc on hi havia la font, a un altre element que esperem doncs, que també agafi aquest element emblemàtic com tenien a la font, on l'aigua també serà el protagonisme, però de forma molt més moderna i molt més adaptable.
El sector sud tindrà arbres de fulla verda i perenne, hi haurà fins a 200 metres lineals de llums a terra per poder crear diferents ambients jugant amb els colors. En total es plantaran 65 arbres, 23 més dels que hi ha actualment, i s'instal·laran 26 bancs, 8 més dels que hi ha ara mateix. El passeig Manresa també es transformarà sensiblement. Sobretot, cal destacar que es millorarà l'entrada de l'aparcament dels ferrocarrils, es farà més estreta, estarà més coberta i s'instal·laran unes jardineres que la dissimularan una mica més. Farrés assegura que el passeig serà una realitat el 2022, perquè aquest cop el projecte ja està pressupostat. Costarà 1 milió d'euros.
Està pressupostat ja i el 2021 el pressupost que em sembla que ara el mes de novembre ja presentarem, ja hi ha la partida pressupostària i per tant, diguem, com us deia, d'ara a finals d'any La idea és tancar el projecte, iniciar el procés i passar-lo després del Nadal doncs, a l'aprovació definitiva i, per tant, a partir d'aquí hi ha la licitació. Per tant, tenim calendari, tenim diners. Tenim projecte, tenim calendari, tenim diners, que són les tres coses que ens fan falta.
Altres detalls del projecte, els busos urbans continuaran circulant per lateral del passeig i es mantindran les terrasses dels bars, tot i que es pot limitar la seva extensió. Pel que fa al paviment, es mantindrà l'asfaltat de tons vermellosos a la zona de trànsit de vehicles i a la part del passeig, mentre que al nord s'hi posaran les lloses de granit gris que caracteritzen el centre de la ciutat.
L'escola Virolet de Can Llong començarà a funcionar com un institut escola a partir del curs 2021-2022. Serà el segon centre d'aquest tipus a l'ensenyament públic després que al setembre es posés en marxa el Joan Sallarès i Pla. Les primeres línies de secundària al Virolet també començaran amb mòduls prefabricats, ja que l'edifici definitiu encara no estarà acabat.
El director de Serveis Territorials d'Educació, el Vallès Occidental, Jesús Vinyes, i el regidor d'Educació, Manuel Robles, van fer l'anunci a les famílies dimarts passat durant una trobada del Consell Escolar. Una notícia que les famílies han celebrat i molt, però que per la presidenta de l'AMPA del Virolet, Vanessa Figuerola, arriba tard. Ha apuntat la raó en declaracions a aquesta emissora.
Hi ha una promoció, la primera promoció de Virolet ja està fora, està a l'Institut Arraona, i per nosaltres molt contents, la veritat, però arriba tard. Aquest projecte arriba un curs tard perquè podrien haver aprofitat i aquests nens que han sortit, aquestes tres línies que van sortir, podrien haver aprofitat també aquest projecte.
L'Institut d'Escola del Virolet començarà a funcionar com a tal el curs que ve. Ho farà, però, en barracons. I és que la construcció de l'edifici definitiu ha de començar en les pròximes setmanes i no estarà acabada encara. La previsió és que les noves instal·lacions estiguin a punt al curs 2022-2023.
Aconseguir més recursos per la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest és un dels principals reptes del nou rector Javier Lafuente, escollit ahir com a substitut de Margarita Arboix. En declaracions al Cafè de la Ràdio, Lafuente ha apostat per l'entrada de recursos privats, seguint el model dels Estats Units.
És molt important buscar fons de finançament privat, buscar altres alternatives. No sé, als Estats Units és molt normal que els alumnes i la gent que ja fa uns anys que han acabat la universitat i que estan en una situació de benestar i de situació de privilegi social, que puguin retornar part d'aquest o ajudar a la seva alma mater. Nosaltres, que ara ja hem fet els 52 anys i comencem a tenir molta gent ja en una etapa gran, crec que hem de buscar això. Però també hi ha temes de crowdfunding, això implica canvis de legislació.
Mentrestant, s'impulsarà un canvi en el repartiment dels recursos existents. L'objectiu és evitar que aquesta falta de pressupost afecti la qualitat de l'ensenyament que ofereix l'autònoma. De fet, la universitat disposa del doble de professors no estables que fa 10 anys i la fugida de talent és més evident que mai.
Tota l'emoció de la Lliga Smartbank en directe a Ràdio Sabadell.
Quan en mans del xut, gol,
amb cama dreta, aturaries!
Arriba Néstor, la vaselina Néstor, gol, Aliscó!
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc. Passió Arlequinada.
Aquest dijous, a partir de les 9 de la nit i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Club Deportiu Leganés.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant que l'Estat pagarà als bancs Santander, CaixaBank i Bankia els 1.350 milions d'euros de la plataforma Castor.
Aquesta és la xifra del deute que l'Estat va contraure per pagar les indemnitzacions a ACS, la constructora de Florentino Pérez, del projecte de magatzem fallit davant de la costa de Castelló. El pagament es farà ara, després que el Tribunal Constitucional donés la raó a la banca quan se'n va invalidar el mecanisme per carregar a la factura del gas la indemnització.
12 dels 21 detinguts ahir en l'operació Volhov han quedat en llibertat. La resta declararan davant del jutge aquest divendres.
Ahir la Guàrdia Civil va posar en marxa aquesta macrooperació contra una suposada trama de finançament irregular del procés d'independència. De la vintena d'arrestats, 12 han quedat en llibertat, alguns amb càrrecs, i la resta hauran de declarar demà.
El Fons Monetari Internacional millora els pronòstics per les grans economies, excepte per l'estat espanyol.
Segons les previsions del Fons, el PIB espanyol caurà 13 punts i la taxa de desocupació arribarà al 20% l'any 2021. En canvi, els pronòstics per a la resta d'economies avançades milloren entre 2 i 4 punts la caiguda del Producte Interior Brut.
I en últim apunt, 3 morts i diversos ferits per un atac amb ganivet en una església de Niça.
Dues dones i un home han mort a la Basílica de Notre Dame, aquesta ciutat, després que un home els ataqués amb un ganivet aquest matí. La Fiscalia Antiterrorista ja està investigant el cas.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
D'aquí a poc més de 2 hores, el Centre d'Esport Sabadell rep el Leganés en la primera jornada entre setmana d'enguany que disputen els homes d'Antonio Hidalgo. Anem fins a la Nova Creu Alta per conèixer l'última hora. Sergi Garcés, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs encara des de fora de l'estadi, aquests voltants, on per cert hi ha un grupet de seguidors arlequinats que estan esperant l'arribada dels jugadors per rebre'ls i sobretot per animar-los de cara a aquesta cita d'avui contra un altre dels grans de la categoria, aquest Club Deportiu Leganés, que recordem la temporada passada militava a la primera divisió. Busquen els d'Antonio Hidalgo el primer triomf d'aquest campionat 2020-2021 després d'haver sumat el primer punt ara fa tot just 4 dies a la Romareda i davant d'un altre dels històrics com el Real Zaragoza. Per tant, ambient fred, com el que és habitual aquesta temporada, sense públic a les graderies, esperant l'arribada dels jugadors d'un i altre equip en un partit que ha de començar a 2:15 i que des de mitja hora abans es sentirà, se seguirà a la sintonia del Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Sergi, per aquesta última hora. Bona tarda.
Fins ara.
I el juvenil del Centre d'Esports s'estrena aquest dissabte a la Divisió d'Honor. L'equip de Miqui Lladó rebrà, després de moltes setmanes de preparació, l'Olivar Aragonès a Olímpia. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, Pol Díaz.
Després de 4 setmanes de pretemporada sense disputar amistosos, els arlequinats fan demà passat el seu retorn a la màxima categoria del futbol estatal juvenil. El format de competició, com està sent habitual en el futbol territorial, també tindrà subgrups i 2 fases. El Sabadell evitarà juvenils com el del Barça, Espanyol o el del Girona. I això, segons el tècnic Miqui Lladó, permet mirar cap amunt.
És important la prudència, però també el realisme. I el realisme és que no jugarem contra equips molt poderosos de Divisió Nord, que en jugarem contra d'altres que també són molt bons, però la realitat a dia d'avui és que tenim una plantilla molt competitiva, tenim bons jugadors de futbol, estem fent les coses bé i s'ha d'encarar tot sempre al màxim... amb la màxima ambició possible.
El juvenil del Centre d'Esports ha incorporat en els últims dies 3 jugadors de gran qualitat. Són Eloi Pucela, de l'Adam, Arnau Marcos, del Girona, i David Fezula, del Boavista portuguès, internacional amb les categories inferiors d'Albània. El debut contra l'Olivar serà dissabte a les 4 de la tarda a Olímpia.
Aquesta Divisió d'Honor Juvenil és una de les poques lligues que es podrà disputar aquest cap de setmana a Catalunya. La Federació Catalana de Futbol mantindrà l'ajornament de les competicions d'àmbit territorial 2 setmanes més fins al 13 de novembre, una mesura que, més enllà del futbol base, afecta els equips de primera catalana cap avall. A més, les competicions de categoria estatal, com la del juvenil del Centre d'Esports, s'hauran de disputar sense públic. El Ciervo viu una situació curiosa. Membres de la seva junta donen suport a candidatures diferents a les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Tenis Taula, que s'han de fer en els pròxims mesos. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Mentre el president gracienc Joan Almendros forma part de l'opció continuista encapçalada per Joan Arnau, el també directiu Francesc Castells va a l'alternativa, la del candidat Agustí Masip. Almendros ha explicat al programa Hotel Suís que ho viuen amb total normalitat.
Primer de tot, crec que és, evidentment, molt sa, no? Jo crec que està molt bé que n'hi hagi diferents opinions i trobo que és magnífic, no? Embolic, no sé tampoc fins a quin punt, o sigui, nosaltres el que sí que és ben cert és que tant el Francesc com jo, quan vam posar de manifest doncs, que ens presentàvem a aquestes eleccions en candidatures diferents, home, el primer que vam acordar és que no faríem campanya electoral, diguem-ne, en l'àmbit del nostre club.
Cada club té només un vot a les eleccions a la federació. El dubte ara a l'entitat sabadellenca és si faran unes primàries internes prèvies per decidir a qui donen suport com a club o si directament s'hi abstenen.
Sense novetats per David de la Cruz a la General de la Vuelta, després de l'etapa d'avui en final a Aguilar del Campo i resolta a l'esprint en favor de Sam Bennett. L'irlandès, però, ha estat sancionat per una empenta i el triomf se l'ha adjudicat Pascal Ackermann.
El ciclista sabadellenc segueix 13è a 4 minuts i 44 segons del mallot vermell d'equatorià Richard Carapaz en un dia sense modificacions a la General. Demà, una altra jornada a priori de tranquil·litat, 185 quilòmetres per la costa cantàbrica entre Castroordiales i Suances en un dia pla que només té un port de tercera.
En handbol, el Granollers B posa a prova aquest dissabte la progressió de l'OAR Gràcia. Després d'una estrena dubitativa, els verd i blancs han aconseguit encadenar dues victòries consecutives que els han fet escalar fins la sisena posició.
Davant tindran un dels quatre equips que es mantenen invictes en aquesta primera nacional. Un triomf, això sí, faria que els de Gerard Gomis cessessin a la classificació el filial granollerí. El de demà passat serà un partit especial pel graciec Pol Torres, el sènior femení, i juga la seva germana Mireia, i ell també té passat a Granollers.
Vaig passar unes molt bones èpoques allà, quan, sobretot la de juvenil, i res, jo em sento en gran part també de Granollers, encara que tota la vida hagi estat de l'OAR, i mira, és un partit especial que sempre estic esperant amb candeletes, i aviam, també retrobar-me amb antics companys m'agrada molt.
El xiulet inicial de l'OAR Gràcia Granollers B serà dissabte a les 6 al carrer Bocaccio. Per la seva part, recordem que la plantilla del Creu Alta Sabadell en vol segueix confinada per un positiu confirmat i, com la setmana passada amb el Palau Tordera, el partit contra el Sant Quirze també quedarà ajornat.
I el femení de l'OAR torna a l'acció a Divisió d'Honor Plata després de l'ajornament del duel de la setmana passada contra l'associació Lleidatana per un positiu.
Ahir es van tornar a entrenar i dissabte es desplacen novament a terres valencianes, concretament a la pista del Balonmano Castellón. Per l'entrenador verd i blanca, Carol Carmona, hauran d'estar perfectes si volen rascar alguna cosa.
Ja sabem que és un desplaçament complicat, una pista també molt complicada i un equip que sí que està molt bé, un equip que té jugadores amb experiència i que a priori serà d'un dels equips que estarà amunt.
El Gràcia és cué del grup C de la Divisió d'Honor Plata Femenina, amb el caseller encara per estrenar, mentre que les castellonenques són segones a la classificació amb 8 punts de 10 possibles. L'enfrontament es disputa el dissabte a les 7 de la tarda.
El segona B de futbol sala arriba aquesta setmana a la segona jornada. Els dos equips sabadellencs s'estrenen a casa buscant confirmar les bones sensacions del debut.
El Natació Sabadell, primer líder del seu subgrup, rebrà el Mar Dènia després de golejar a Salou per 4-9. Borja Burgos, tècnic del club, parla de les exigències que tenen per encadenar el segon triomf seguit.
Ja no només pel rival, sinó una miqueta pel que hem parlat abans de començar la Lliga i tot, que és que aquest nou format de competició exigeix que hagi de treure 3 punts sí o sí.
En aquesta estrena a casa, el Club Natació Sabadell no podrà comptar amb Pepe Font, que va ser expulsat en el primer partit de Lliga. Recordem, a més, que enguany el Natació Sabadell jugarà els seus partits al Pavelló del Nord, en comptes de Cal Balsac, com ho venia fent en els últims anys. A l'altre subgrup, l'Escola Pia va començar amb victòria ajustada a Eivissa i dissabte serà el Sala 5 Martorell qui passarà pel carrer Garcilaso. Tot i les restriccions, Jordi Sardà, jugador escolapi, confia en seguir traient-li profit al factor camp.
Aquest any tenim el hàndicap del públic, que també ens ajuda molt, però bueno, al final nosaltres ens coneixem molt bé la pista, entrenem 2 o 3 dies a la setmana en aquesta pista i som els que estem més ben adaptats. I és això el que et deia, o sigui que al final no podem deixar escapar res.
Tots dos partits d'aquesta segona jornada de la segona B de futbol sala, és a dir, tant el Natació Sabadell-Salou com aquest Escola Pia Sala 5 Martorell, arrencaran aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Un minut i mig per 8:15. És moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 29 d'octubre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà amb més notícies a la 94.6 a les 9 amb el cafè de la ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 el Sabadell en joc amb aquest enfrontament entre el Sabadell i el Leganés. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.